Avui, dia 21, es compleixen 100 anys del naixement del poeta, assagista, dramaturg, narrador i traductor Josep Palau i Fabra, un dels intel·lectuals catalans més importants del segle XX i un gran coneixedor de Picasso, l'obra del qual va estudiar de manera gairebé obsessiva. Coincidint en aquest dia, arrenquen els actes de Palau i Fabra, Any Palau i Fabra. Serà amb la col·locació d'una placa commemorativa al seu domicili del carrer Bruc de Barcelona. Catalunya Ràdio assuma els actes i durant la programació hi haurà diversos recordatoris relacionats amb la seva vida i obra. La Nit dels Ignorants també hi vol posar el seu petit gra de sorra i per això avui ens acompanya el poeta i escriptor Josep Miquel Servià. Josep Miquel, bona nit, gràcies per estar a aquestes hores.
Molt content de tornar a estar en viu i en directe en aquest estimat programa que em recorda tantes coses.
I quina va ser la teva relació amb Palau i Fabra?
Abans que tot, per dir-te una cosa, tu te n'adones que tu inaugures ara, en aquests moments, l'any Palau i Fabra?
Ah, mira, podria...
Perquè, esclar, és el dia 21.
Sí.
Jo crec que no hi ha cap acte que sigui previ en aquest nostre.
No havia pensat.
Bé, en la meva relació, el vaig conèixer en ell fa molts anys amb motiu de l'enterrament de Picasso. Mm-hmm. Perdona, la mort de Picasso. Jo llavors era becat del Mercat Comú de les Comunitats Europees i em trobava a Nice. I jo sentia molt la ràdio, un programa fantàstic que feia cada dia a les 4, que era del Jacques Chancel, famós de la ràdio i televisió francesa. I de sobte ve el bulletí informatiu i diu «Il vient de morir Pablo Picasso a Mougins». Mougins és uns 30 quilòmetres de Nice. Evidentment, Picasso, com saps tu, s'havia portat molt bé amb Catalunya. Ell sempre deia jo no sóc català, però sóc catalanista. I bé, com que s'havia portat molt bé, vaig organitzar, perquè també era el morbo d'anar-ho a veure, doncs una expedició amb el meu cotxe, amb el meu 5000, amb 4 o 5 catalans, i ens vam presentar a Mougins. I realment vam viure tot. I una de les persones que allà, no sé com se va fer, assabentat de seguida, va ser Palau i Fabra. Tu saps que Palau i Fabra era un dels grans especialistes mundials de la pintura de Picasso i de Picasso, i a més era amic seu. I a partir d'allà vaig conèixer Palau i Fabra. Llavors vam estar molt de temps sense veure'ns, perquè va ser la manera que el vaig conèixer. Després vam ser veïns a Barcelona, bastant. Jo el anava a veure sovint, i com que ell era sord, d'això en parlarem, perquè hi ha una anècdota que t'explicaré, doncs ell me deia sempre profundament sord, i em deia, quan vinguis a veure'm, truca amb el peu. I realment, si no, veies que la part de baix del port estava bastant tocada, eh?
Camí de dos quarts, escoltarem la primera d'aquestes poesies que ens brindarà Josep Miquel Servià. La primera crec que és el cant espiritual.
Sí, és un dels poems que a mi particularment em trapen més, perquè és la confessió íntima d'un poeta que no creu en Déu, però que té una voluntat enorme de creure-hi. I aleshores dialoga amb el mateix Déu amb el qual no creu. Sentim-la.
No crec en tu, Senyor, però tinc tanta necessitat de creure en tu que sovint parlo i t'imploro com si existissis. Tinc tanta necessitat de tu, Senyor, i que siguis, que arribo a creure en tu i crec que crec en tu quan no crec en ningú. Però després em desperto, o penso que em desperto, i m'avergonyeixo de la meva feblesa i et detesto. I parlo contra tu, que no ets ningú. I parlo mal de tu, com si fossis algú. Quan, Senyor, estic despert i quan sóc adormit, quan estic més despert i quan més adormit, no serà tot un son i despert i adormit somni la vida? Despertaré algun dia d'aquest doble son i viuré, lluny d'aquí, la veritable vida, on la vella i el son siguin una mentida. No crec en tu, Senyor, però si ets, no puc donar-te el millor de mi si no és així, sinó dient-te que no crec en tu. Quina forma d'amor més estranya i més dura. Quin mal em fa no poder dir-te crec. No crec en tu, Senyor, però si ets, treu-me d'aquest engany d'una vegada. Fes-me veure ben bé la teva cara. No em vulguis mal pel meu amor mesquí. Fes que sens fi i sense paraules, tot el meu ésser pugui dir-te: ets. No crec en tu, senyor.
El cant espiritual, una de les poesies de Josep Palau i Fabra, nascut a Barcelona tal dia com avui de 1917. Un home polifacètic. Hem de dir que, coincidint amb el centenari de Palau i Fabra, l'editorial Proa ha aprofitat per editar poemes de l'alquimista i també contes despullats i la tesi doctoral del Diable, en pròleg de Julià Guillamón. Any Palau i Fabra, tot una sèrie d'actes, per exemple, el dissabte, poetes, actors i amics seus el llegiran i el recordaran. I la festa es desplaçarà a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac. Allà Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida amb Dani Espasa cantaran i recitaran Bartomeu, Roseller Porcel i Palau i Fabra. I parlant de recitar, Josep Miquel, crec que ara toca el torn a la Sabata.
Sí, la Sabata és un dels també més colpidors i més coneguts poemes de Palau i Fabra. Palau i Fabra tenia una obsessió a nivell de dones. Això es desprèn de tota la seva obra, però especialment, per exemple, aquells versos que diuen «Quantes dones hi dormen els meus versos? Ah, per sempre!» O bé «Doneu-me a veure una per una totes les dones d'aquest món». En aquest sentit et diré que Palau i Fabra, que va ser una persona que va practicar molt l'amor tant a Barcelona com al seu exili voluntari de París, té una anècdota que te l'explico en un moment, i és que ell, ja t'he dit abans, que era profundament sord, i tenia aquesta, en fi, aquesta característica que li va fer molt de mal en la seva vida. Però li va fer tant de mal que ell, que havia estat tan freqüentador de dones en tots els sentits, només se'n va enamorar pràcticament d'una. I aquesta dona era amiga d'una seva amiga. I ja era una mica granada, diguem, la cosa, no? I aleshores un dia li va dir: «Mira, jo doncs estic molt enamorat d'aquesta amiga teva i no sé com dir-li», perquè era un home molt llançat de cara a les altres dones, amb el sexe fàcil, etc. Però, en canvi, allò que tu vols, precisament, és amb el qual ets més tímid. I li va dir, diu: «Bueno, mira, us prepararé un te, veniu a casa, i, en fi, jo us deixaré sols i tu l'intaules, que estàs amb ella». Diu: «Perquè penso que ella també pot estar per tu». Molt bé. Va anar així, i amb això que ell, sí, en un moment determinat, li diu: «Miri, escolti, senyoreta», amb aquella manera, diguem-ne, courtois, que es deia aquell temps les coses, «miri, jo m'interessa molt per vostè, m'agradaria que fossin més que amics», etc etc. I la dona, doncs, li va contestar, suposo que tampoc em veu gaire alta, però li va dir: «Doncs em sembla molt bé, serà un plaer per mi», tal, això. Però d'una manera bastant inexpressiva, suposo. I aleshores, bueno, ell no la va trucar, ni li va dir res, no la va deixar. Al cap d'uns anys van passar, ell va venir de París, etcètera, de les seves correries de per tot el món, i es va trobar amb aquesta seva amiga. L'altra, em sembla, o que es havia casat o que havia mort. I li diu: «Bueno, què, que t'ho vas passar?» Diu: «Oh, sí, m'ho he passat molt bé, des del punt de vista físic, està molt bé, molt bé. Però jo continuo encara amb aquella obsessió, aquella dona, era la mort de la meva vida». Diu: «Doncs per què, carallot, doncs no li vas dir, no la vas trucar més?» Diu: «És que em va dir que no». Diu: «No, sí, jo ho he sentit, va dir que sí». És que no la va sentir.
Era sort d'això.
Això m'ho va explicar el mateix Palau i Fabra. I a més, havia documentat per un llibre d'un seu amic, que... Imagina't tu quina tragèdia, no?
I la Sabata té relació amb
I
això?
I la Sabata té relació amb tot el món de les dones. Ja ho veuràs.
A veure.
És molt bonic. «He donat el meu cor a una dona barata. Se'm podria les mans. Qui l'hauria volgut? En les escombraries una vella sabata fa el mateix goig i sembla un tresor mig perdut. Totes les noies fines que ronden a ma vora no han tingut la virtut de donar-me el consol que dona una abraçada. Puig que l'home no plora pels ulls, plora pel sexe, i és amar plorar sol. Vull que ho sàpiguen bé les parentes i amigues. Josep Palau no és àngel, ni és un infant model. Si tenien de mi una imatge bonica, ara jo els n'ofereixo una de ben fidel. No vull més ficcions al voltant de la vida. Aquella mascarada ha durat massa temps. Com que us angonieja que us mostri la ferida, per això deixo encara la Sabata en els fems».
Comencen els actes avui mateix del centenari del naixement de Josep Palau i Fabra. Ara escoltarem, Josep Miquel, Ombra d'Anna.
Sí, Ombra d'Anna, que és un poema que està tret d'un disc que varen fer amb la música de Rafael Subirachs, també, que em va acompanyar, i que vull donar les gràcies d'aquí, perquè va ser un disc molt maco, que es diu Viatge poètic musical per les terres de llengua catalana. I també volia dir, per homenatjar algú, que és que Palau i Fabra, com Vignoli, com tants, va trigar molts anys a ser reconegut. I aleshores doncs, va ser gràcies a dos poetes també, amics, que són en Vicenç Altaió i en Jaume Creus, que amb una col·lecció varen decidir als anys 70 a publicar-lo. I després també això és en Joan Balasc també doncs, va fer la primera edició de les seves famoses poesies que estan en el quadern d'Alquimista. Això és important perquè moltes vegades els nostres poetes no són considerats si arriben a temps fins al final de la seva vida. I això és en detriment dels propis estímuls del poeta, no? Vignoli és un cas i Palau i Fabra és un altre.
Molt bé.
Res més.
I de què tracta Ombra d'Anna?
Bé, ja ho veuràs. És que explicar la poesia és molt curiós, eh? Jo crec que les obres d'art i les poesies no s'han d'explicar. Si s'ha d'explicar, malament rai. És que el poeta no té prou capacitat de fer-se entendre o que l'altre doncs, no té prou capacitat d'entendre-les. Com deia el gran poeta castellà andalús, Juan Ramón Jiménez, no la toquéis ya más, que así es la rosa.
Passa la mà pels meus cabells, Anna. Passi la mà. Seré un infant als teus consells, Anna. Un ancià. Mira la neu en el meu front, Anna. I els desenganys. Em pesa viure en aquest món, Anna. Ja tinc 1000 anys. La flama viva que em consuma, Anna, no té repòs i no veig res. Perquè sóc llum, Anna, visc sense cos. Passa la mà pels meus cabells, Anna. Passi la mà. Sense dir res, dona'm consells. Ara, que estic cansat.
Moltes gràcies.
Ens escriu la Mercè.
Ara l'important és que la gent llegeixi aquest any, aprofita aquest any per comprar i llegir Palau i Fabra. Que hi ha molta cosa encara per llegir que ens coneix.
Ens escriu la Mercè, diu, avui que parleu de Palau i Fabra, he recordat que quan jo era jove vaig conèixer la seva mare, la senyora Eulàlia Fabra. Jo tenia 15 anys i ella un 72. Les dues anàvem a classe a l'Institut Italià. Ella era la més gran de la classe, jo la més jove. Un dia va arribar a classe molt contenta. El seu fill tornava a Barcelona. Quan tenia uns 20 anys va marxar a París amb una beca de l'Institut Francès i s'hi va quedar a viure. Tornava que tenia ja prop de 50 anys. Era una dona molt especial, amb inquietuds intel·lectuals i molt culta. M'agradava molt sentir-la explicar coses. El seu marit era pintor. Recordo que aquell curs va inaugurar una exposició a una sala del Passeig de Gràcia que es deia la Pinacoteca. Del seu fill me'n parlava també de tant en tant, que era poeta. Anys més tard vaig començar a sentir el nom del seu fill en els mitjans, sobretot com a biògraf de Picasso. Això és el que m'heu fet recordar.
Sí, fonamentalment es va conèixer molt a tot el món, més que com a biògraf de Picasso, perquè més d'ells eren molt amics, no? Que no pas com a poeta. I gràcies a aquesta iniciativa nostra, d'aquests nois que t'he dit abans, no? Doncs va ser conegut i ara, gràcies a Déu, està tot per tot. I el teatre potser és el que encara s'ha de descobrir una mica. Però ja se'n cuidaran perquè ho porta una persona que crec que serà un bon comissari, que és el Manuel Guerrero, que em fa la feta, que té molt bons propòsits de cara a aquest any.
Escoltem, si et sembla una mica la veu que tenia Palau
i
Fabra.
I tant. Thank you.
crec en tu, senyor. Però tinc tanta necessitat de creure en tu que sovint parlo i t'imploro com si existissis. Tinc tanta necessitat de tu, senyor, i que siguis, que arribo a creure en tu. Penso creure ara, en tu quan
el sentim en aquest poema Cant Espiritual acompanyat a Toni Xuclà, i amb ell arribem al final de la primera hora. Per tant, per donar-te les gràcies una vegada més, Josep Miquel.
És un plaer.
I per desitjar-te un bon
any. Fabra. La poesia i la nit són dos velles companyes que lliguen molt bé. Moltes gràcies i molt bon any. Palau i Fabra.